Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.
I ara a l'Estiu de Gràcia parlem de sexe, drogues, adolescents i internet. Com s'enamora la generació d'adolescents, que és la generació de la història que més sexe explícit ha vist? Aquesta és una de les moltes preguntes que es fa un expert en adolescents, algú que porta treballant amb adolescents des de fa unes quantes generacions. Jaume Funes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jaume és psicòleg, educador, periodista i expert en adolescents, com dèiem, autor de molts llibres i articles, com per exemple Fer de mestre quan ningú no sap per què serveix, o un èxit de vendes que segur que el coneixeu, Estima'm quan menys ho mereixi perquè és quan més ho necessito, amb el títol... Pràcticament ho dius tot, de la relació amb els adolescents.
Però aquesta relació...
Aquests éssers esquerps que tenim a casa, però que ens volen estimar.
Que necessiten petons, però pobre tu que intentis donar-li un.
I ara l'últim el tinc aquí damunt. Es diu Estima'm, però vull saber-ne més. Com educar per fer petons i abraçades, passar de les drogues i ser persona en un món digital. Són molts reptes alhora, pels pares i les mares que volen educar adolescents.
Bueno, bàsicament sí, bons són reptes, però és la vida, no? Però és com, bueno, si moltes vegades quan era bastant més jove em preguntaven aquest dia que jo deia, bueno, sexe, drogues o rock and roll d'aquella època, doncs, bueno, la vida és enamorar-se, la vida és passar-se-ho bé, i la vida és plaer, i la vida és malestar i dificultat, i la vida és viure en el món en el qual estàs. Entonces, al final, els adults, quan els adolescents viuen coses que no hem viscut nosaltres, ens entra un cert pànic, i per això el llibre aquest, que havia jurat que no escriuria, però a la qual havia dedicat moltes reflexions amb pares i mares, ve a ser, bueno, faci el favor de pensar i educar en un món que ha canviat, però que els valors continuaran sent els que vostè digui.
Perquè aquesta és la principal dificultat que tenim els pares i les mares a l'hora d'educar, que ens trobem que estem d'alguna manera ordenant sobre la vida dels nostres fills i filles, però no en tenim ni idea sobre què?
I que ens posa en crisi el nostre. És a dir, perquè, a veure, tu, no sé, pots tenir 40 anys o 45 i tenir davant teu un fill enamorat, tu que probablement no saps en quina fase de l'enamorament vius, i de cop i volta dius, home, aquest noi o aquesta noia no m'agrada, pensa, i com li estalviaria jo els patiments, o com li ajudaria a descobrir que tot no és penetració, que amb un foll d'amigos no n'hi ha prou. Com les ho a descobrir, aquesta història?
Però, per exemple, aquesta reflexió que fas tu ara no és una reflexió des de la nostra òptica de persona adulta? Perquè potser
sí.
Per l'adolescent diu, escolta, no passa res, tinc foll d'amigos. Endavant, no?
És una reflexió des de la nostra òptica adulta, i per això és molt important el que he insistit sempre, que aquests dies potser, quan hem estat tancat, hem practicat més, que és faci el favor de mirar i escoltar. És a dir, faci el favor de descobrir que el món que està veient la seva filla o el seu fill no és exactament el seu. Que potser, ara que té temps, ara que no està agobiat o estressat o està agobiat i estressat per altres coses, potser descobrirà que el que a vostè li preocupa amb ell és igual, i que hi ha altres coses que li haurien de preocupar i que no són així, i que allò que l'agòbia o que allò que veu un futur complicat no és exactament el que ell o ella està preocupant. Per tant, ens manca moltes vegades lo bàsic, és mirar, escoltar, observar, deixar caure paraules, a vegades manar, a vegades no sempre... Perquè si sí, com bé dèieu, pot acabar sent la nostra projecció sobre un món que ells mateixos i elles no ho estan llegint així.
Però al mateix temps estem d'alguna manera obligats a intentar posar un entorn perquè no se'n vagin de mare, no?
Ajudar a posar coherència, però a vegades els pares i mares volem només límits, en lloc de dir, bueno, i per què no puc beure una cervesa? O que no tens edat, sí, però acabo de veure un anunci meravellós que fins i tot hi ha una cervesa que és ecologista, fins i tot, que és l'anunci d'aquests dies. Doncs, i per què no? I per què no?
Perquè no es pot veure, senyor Funes.
Pues li hauràs de dir, mira, és que...
fins als 18 anys.
És que és una substància...
Jo no vaig començar fins als 18.
Sí, segur, m'ho crec, sí. Però li has de dir, no, però perquè és una substància perillosa en la que és important que quan més triguis millor, però sobretot que no li depositis la felicitat que no té, sobretot que no te la marqui la marca corresponent.
Però llavors, si tu tens una bona relació amb els teus fills, ells et pregunten coses i tu has de contestar de manera honesta. A mi em pregunten com vas veure la primera birra, no puc dir 18 anys i un dia.
No,
jo els dic la veritat, i és una veritat bastant trista, perquè em sembla que estic parlant dels 13 anys.
I la discoteca aquella de Blanes, que has comentat abans.
Calla, sí, el Cortijo.
Però jo crec que si si el moment és l'adequat, vull dir, si surt en un moment d'aquests pocs moments en què ells estan disposats a un cert diàleg, que tu diguis, mira, jo vaig començar, però com a tu, la primera birra no em va agradar, però després vaig descobrir que servia per dir-li a la noia que m'agradava que potser m'animava, o després vaig descobrir, i ell dirà, bueno, pues, potser no val la pena prendre exactament el que m'estan venent que hi ha darrere la cervesa, probablement és fals, però hauré de descobrir progressivament que val la pena aprendre o no aprendre a relacionar-me amb l'alcohol.
El llibre Estima'm però vull saber-ne més gira sobretot al voltant de tres grans eixos: afecte i sexualitat, drogues i, evidentment, una cosa que no podem obviar al segle XXI, que és la realitat del món digital, que es passa en la vida amb la pantalla al davant, no? I que això condiciona molts aspectes de la seva vida.
Bàsicament perquè espero que ja ningú parli de noves tecnologies, que encara ja va. Espero que ningú...
jo hauria pogut dir-ho perfectament, però ja no ho diré. No,
que ningú torni a dir és que estan davant la pantalla. Bueno, però què estan fent davant de la pantalla?
No ho sé.
Ah, bueno, però...
Perdre el temps,
sí. Massa
estona. Segur.
Però vet aquí que de cop i volta, el dia que no els podien tenir allà amarrats a la classe, vam inventar que era la classe a distància, vale? I la parida que no aguantaven a classe l'han d'aguantar digitalment. Ah, deu ser això, no? Em temo molt que no, que quan ells es belluguen allí dins, que òbviament els hem d'ajudar a descobrir, és fàcil que ho descobreixen, que hi ha vida més allà del món d'internet o més allà del que és la realitat virtual, però les seves habitacions aquests dies no tenien parets. Majoritàriament estan fora, no volien ni sortir a prendre l'aire, a què?
A mi m'ha passat, sí.
Si no puc sortir a donar abraçades als meus amics, perquè és de
les meves filles, les dues grans, no volien sortir al final del confinament, però no per res, bueno, estic fent el mateix.
Sí. Que... Bueno, per tant, per què no ens parem a deixar-nos ensenyar, com ens han ensenyat aquests dies, perquè moltes coses, molts pares més allà del WhatsApp no tenien ni idea de com comunicar-se amb altra gent, i aquests dies els adolescents els han ensenyat altres coses. Com els ajudem a ser persones allí dins? Perquè el gran drama del món virtual o l'internet, o com li volem dir, perquè no tenim ni tan sols nom, és que contínuament els estan enganyant, o ens estan enganyant. El que hi ha darrere la pantalla és una realitat construïda pel mercat, construïda per interessos ideològics, construïda per interessos de partit o d'esglésies, o el que tu vulguis. Com els ajudem a ser crítics perquè la primera pantalla que aparegui en el Google corresponent no sigui la seva vida? I com els ajudem a descobrir... Val la pena preguntar-se per què passen les coses, però per preguntar-se què passen les coses s'ha d'aprendre a investigar, i investigar digitalment és una realitat molt diferent d'allò de tallar i pegar. És una altra història.
On està el límit entre respectar el que fan els nostres fills adolescents i envair el que estan fent?
Inevitablement
com ho podem saber?
Sí, inevitablement s'ha de mostrar interès. És a dir, no allò de dir portes moltes hores, sinó... quan tenen aquest moment feble, que no són gaires, com que et deixin que t'expliquin que estan...
Hem d'aprofitar un moment feble.
Clar, però aprofitar... A veure, tot bon adolescent fins ara, perquè ara fugiran, perquè nosaltres ens l'hem tornat a envair, però tot bon adolescent té dos o tres perfils d'Instagram, el que ha de saber a la mare, el que ha de saber als amics i a l'íntim. Bueno, com a mínim, mira't el que et deixen mirar.
I no tan adolescents, perquè jo tinc 23 anys i això també ho faig.
Però a vegades la tafaneria, el desig de voler fisgar, ens acaba traint, perquè has de tenir aquest punt de no saber... Però, bueno, si és gallo ja cantaràs. És tan fàcil descobrir el que acaben expressant els adolescents, perquè un dia un altre ho diuen. Però, clar, ens espanta o volem continuar sent més savis que ells, i moltes d'aquestes històries no tenim ni idea. En fi, és complexa, però és apassionant, perquè cada dia tornes a descobrir que la vida té novetats.
També tenim moltes idees equivocades sobre els adolescents avui en dia. Per exemple, amb el tema del sexe, tenim la sensació... que ho fan més que mai, més que nosaltres.
Ai, pobres, no passen poca gana, buf.
Clar, i en canvi sembla que les dades es diuen al contrari, que les generacions anteriors, perdoneu l'expressió, sucaven molt més que no pas a elles, que és la generació actual,
sí,
no?
Sí, l'altra cosa, clar, com que vivim en un món de selfie, per dir d'alguna manera, en el que tot és representació, doncs bona part dels seus discursos és representar, però clar, moltes vegades en el text jo insisteixo, perquè, bueno, és una experiència habitual de treball amb ells i amb elles, perquè la teva amiga et digui que s'ho ha fet, probablement t'està enganyant, no cal que tu corris per fer-t'ho, fes-ho quan vulguis, però a veure, que ningú et negui, no et diré que esperis, no, el sexe no té edat, però cada experiència de la sexualitat té una edat i és important que ningú et robi petons, abraçades, moments diferents, per tant, l'has d'ajudar a resistir aquesta pressió dels nois que farden i de les noies que diuen, mira, ja m'ho he fet, no m'ho he fet, és dir, la veritat, com bé dèieu, també s'ho passa malament, perquè és el descobriment, és la primera vegada, és l'experiència... No...
Però això mateix és extrapolable perfectament a la nostra generació.
Sí.
Però, en canvi, la diferència és... I tornem al tema de les pantalles i al tema de les noves tecnologies, el tema de la manera de relacionar-se que tenen amb les xarxes, no? On l'aparença potser pesa més que no pas...
On bona part de la identitat és digital. És de com construeixes... A veure, aquest avantatge que té, que pots lligar a provar tota la teva agenda virtualment, sense que ningú et digui sí o no, és un avantatge o un inconvenient, si vols, però tu estàs construint una identitat perquè l'altre respongui a la teva identitat. Bueno, és una versió desmesurada respecte a com t'arreglaves, et pentinaves, et pintaves abans, però ara tens, pues això, com sempre expliquem als pares, a veure, senyora mamà, vostè abans de sortir al carrer quantes vegades anava del mirall a l'armari? Cinc, fins que es troba ara, ells o elles et fan una selfie i quan tinguin cinc a l'aire ja poden sortir al carrer, perquè et tenen la possibilitat aquesta... Però com els ajudes a descobrir que no poden ser esclaus del que l'altre digui sobre si mateixos. Però imagina't els casos dramàtics que apareixen sistemàticament de nois i noies que es treuen la vida, lleven la vida per històries d'identitat digital. És que té un impacte brutal per ells, aquesta part de la identitat. No és tan senzill com...
Clar, nosaltres potser la tendim a menys tenir una mica, perquè per nosaltres... Per nosaltres també ja comença a ser molt important.
Molt important, i tant.
Però no podem entendre que s'arribin a coses tan dràstiques.
Bueno, és que hi ha hagut adolescents que s'han suïcidat fent una enquesta als amics a veure si valia la pena viure o no. I han fet enquestes a Instagram als seus amics i la majoria li han dit que no valia la pena, doncs s'han matat. És a dir, Clar. Que la interferència, la influència és brutal i estan sols allà i... Qui els pregunta o qui intenta descobrir, qui intenta saber? La majoria d'aquests xavals que a vegades es desesperen han enviat multiplicitat d'anuncis dient estic sol.
Doncs aquestes preguntes i respostes i moltes d'altres són algunes de les que s'expliquen a l'últim llibre del Jaume Funes. Estima'm, però vull saber-ne més. Com educar per fer petons i abraçades, passar de les drogues i ser persona en un món digital, editat per Columna. Si voleu saber-ne més, evidentment, no explicarem tot, perquè no podríem i tampoc no volem. Compreu el llibre i aquí hi ha moltíssima informació que complementa el llibre anterior, a més, i que ens donarà claus per entendre i sobretot per saber com apropar-nos als adolescents.
Sí, com a mínim, per no desesperar-se, per descobrir cada dia que val la pena fer-ho, que val la pena. Que molts adolescents són els adults que tenen al seu voltant. El problema el tenen els que no tenen, altres adults, que tots fent de bons pares i bones mares. I com a mínim ho intentem.
Jaume Funes, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Fins a vosaltres. Fins a la propera.
Acabem el programa ara mateix amb el degà del programa, el Joan Oller.